A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
És el teatre. Sens dubte és una de les arts més antigues de la humanitat, una forma d'expressió artística que parteix d'un text que ha escrit un autor i que després de mesos de fer-hi feina arriben al públic a través de la interpretació que n'han fet els actors, les actrius i els responsables de la posada en escena. Aquest cap de setmana a Ciutadella, un any més, s'ha convertit en l'epicentre de la festa del teatre amb la gala de celebració del Premi Born, un guardó que reconeix i posa en valor justament això, la feina dels qui escriuen els textos i amb l'objectiu de promoure després la representació damunt d'un escenari. El nom de Ferran Joan Miquel Pla figura des de dissabte com un dels guanyadors d'un dels premis més prestigiosos d'Espanya, ni més ni manco que el de la 50a edició.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvinguda.
Comença l'espectacle. Ara.
Eso es, circuito de tiempo. Condensador de flujo, fluceando. Motor en marcha. ¡Ya está!
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. No us heu equivocat, Això segueix sense sintonia d'Ivetre Ràdio. Avui és dimarts, és 21 d'octubre, encara no anem en el futur, però és el Dia Mundial de l'Estalvi d'Energia i Dia de Regreso al Futur.
¿Qué es lo que hay más allá de la cuarta dimensión?
Dins de la nostra descotxo del retorn al futur, a més d'en Marty McFly i en Doc, hi tenim en Jordi Fàbregas, el control tècnic. Com estàs,
toma,
company?
Toma. A lo Marty McFly.
Ahí está el condensador de flujo.
De flujo.
No, de flujo no. De flujo era la primera, la segunda es de flujo, ¿no?
Es de flujo, Joseba. ¿Y entonces la tercera qué es? Es de flujo.
En la tercera era una máquina del tren que echan carbón a saco.
Sí, ¿no?
Es de flujo,
joder.
Pero que es carbón.
A ver.
Un dels altres tripulants, en Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia, company.
Bon dia.
Què tal això d'estar retornant en el futur? Ho has fet mai?
Alguna regressió he fet alguna vegada, però ara no ve el cas.
No, depèn de quina. Inaxel Camarasa, com estàs?
Què tal?
Que també hi ets dins?
Som dins del campanar.
Sí que hi ets? No,
sí.
En el campanar no.
On?
Tu estàs al costat d'en Doc.
D'en Doc?
Doc.
Ah.
Què li preguntaries en Doc si el tinguessis ara aquí?
No ho sé ara
mateix. Quina pregunta.
I tu?
Què tal? Com funciona això?
No ho entendríem.
Quina època em podríem anar ja?
On t'agradaria anar?
Ostres, jo me n'aniria amb la Frida Kahlo.
Ah, sí?
Sí. A la Casa Azul. I tant, a Mèxic.
Molt bé.
Enmig del barri de Coyoacán. Mèxic. Per exemple.
Estaria bé.
Estaria bé.
Jo sí. Amb els talaiòtics, què?
Home, també, estaria molt bé. Tornaria, sí, estaria
jo
bé.
Jo els romans, així,
el romans,
amb el raïm, així.
Sí, com... romans,
ah, bacanals.
Clar, si vas amb el raïm, sí, però és que amb els romans... El cap no va...
Això és la nostra vida.
Bienvenidos a Corazón, Corazón.
Ferres. Un baix.
Vull dir que l'època dels romans no era garantia que tinguessis el cap en el teu lloc massa estona, saps? Vull dir que te'l podien tallar en qualsevol moment.
Depèn de la classe social.
Però clar, exacte. Sí, depèn de la classe social.
També l'antic Egipte molaria molt, eh?
També molaria molt, estic d'acord.
Cert?
Sí.
No?
Cert?
Seria curiós de veure allò.
I l'època medieval, així en un castell...
És que aneu a èpoques...
A les alçades...
Perilloses, eh?
A mi, un bon castell...
Sí, fa per tu un bon castell.
Ah, sí. No. Sí, perquè clar, en el mercadet no, aquí és més perillós, estar en el mercadet.
Sempre és millor estar dintre de la muralla i no fora.
Sempre dintre de la muralla, sí. Tot i així, tampoc era tanta garantia, que si la pifiaves te tallaven el cap ben de veres. Eren altres èpoques.
De fet, l'altre dia...
Que més.
Puc explicar una anècdota?
Vinga, va.
Sí.
L'altre dia, en un dinar, va sorgir... vam recordar d'on sorgeix el brindis.
Sí.
Ah. I sorgeix a l'edat mitjana. Aproximadament, feien picar molt fort les copes, que en aquell temps no eren de vidre, eren de ferro, eren més dures, per intercanviar els fluids que esquitxés de tal manera que si t'havien posat verí a la copa, caigués a l'altra gol, ja que és un intercanvi entre les dues copes, de manera que si hi havia confiança plena, tots dos veurien després del brindis, i si veies que l'altre no bevia, sospités.
Sospita. I atenció, la música que t'acaben de posar per explicar l'anècdota. No sé quina relació hi hauria.
De l'edat mitjana.
Sí, sí. Clar, és que és això. En Jordi Fàbregas, que no li hem preguntat a quina època aniria Jordi Fàbregas? Aniria en aquesta, a l'època de Sabrina.
Sabrina
i els Boys, Boys,
aquell cap
boys,
d'any que se li va veure el mugró.
Si ens vols explicar tu, si tinguessis una màquina i poguessis anar a qualque altra part de la història, al passat o al futur, on aniries?
Al futur no.
Al futur no, perquè vés a saber què passa. Envia'ns un WhatsApp. El nostre telèfon del dia a Menorca és aquest.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
Sí que viatjarem en el temps avui, perquè anem a celebrar els 40 anys de la denominació d'origen protegida del formatge de Menorca, no, Pere, avui?
Sí, en parlarem amb qui és el president del Consell Regulador, en Bosco Triay. I després, en relació al que deies a l'inici del programa, felicitarem el flamant guanyador de la 50a edició del Premi Born de Teatre, el dramaturg gironí Ferran Joan Miquel Pla, qui ha guanyat amb el text La solitud dels cossos celestes. I avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció, Ses cosetes d'en Tudurí.
Una secció que també sempre anem cap al passat, amb Antoni Tudurí, sempre fem molts viatges.
Sí, normalment sí, però sí que no se sap mai, tampoc, eh?
A veure les notícies del dia en aquests moments, com sempre, amb el nostre company dels serveis informatius. Excel, per on passa l'actualitat avui dimarts?
Doncs, com cada dimarts, hi ha ple al Parlament i avui hem sabut que el conseller de la Macicla de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha explicat que no ha participat en cap votació que pugui afectar el port d'Adda. Sosté que sempre ha deixat en mans dels funcionaris i tècnics de la conselleria tot el que té a veure amb aquest port. Ho ha dit al ple, davant les acusacions del PSOE, recordem, d'un presumpte conflicte d'interessos per la seva vinculació familiar amb l'empresa que gestiona aquest port.
Des que entré en la conselleria, dije clarísimamente desde el primer día que me abstenía de participar en cualquier decisión que afectase a la sociedad en la que usted ha nombrado. Dije a los responsables de la consellería que ni me consultasen absolutamente nada, sino que cumpliesen la ley y tratasen a todo el mundo por igual. Esas son las directrices que di y así se han cumplido durante ese tiempo y así se seguirán cumpliendo.
D'aquesta manera, Sosté ha complert en tot moment amb el codi ètic i amb la llei de bon govern. Els socialistes l'acusen de tenir interessos particulars, la qual cosa provoca un evident, diuen, conflicte d'interessos.
Estaria bé que el conseller Lafuente ens pogués explicar per quin motiu decideix no caducar l'ampliació del port d'Adda, però en canvi sí decideix aprovar la pujada de tarifes dels amarraments en el port d'Adda. Que és que només es tramita allò que pugui interessar i el que no veuen a on hi ha conflicte d'interessos.
L'intercanvi de retrets entre tots dos ha anat pujant de to amb acusacions mútues. Més enllà de la política, és notícia que la boira amb la qual s'ha despertat Mallorca ha provocat durant el matí retards generalitzats a l'aeroport. Això ha afectat vols tant amb origen com destí Menorca, amb diversos vols afectats. Per exemple, el vol de les 8:10 en direcció a Sant Joan acumulava quasi 3 hores de retard. Al final, l'aeroport de Palma ha hagut d'activar una regulació per baixa visibilitat que ha obligat a espaiar les operacions per seguretat. A hores d'ara ja s'ha desactivat aquesta regulació per baixa visibilitat i paulatinament s'està recuperant la normalitat. I un fall informàtic del núvol d'Amazon ha provocat aquest dilluns una cadena de problemes a xarxes socials, plataformes digitals i també aplicacions telefòniques arreu del món. Les incidències van des d'interrupcions en els videojocs en línia o l'apagada de la veu d'Alexa fins a problemes als sistemes d'entitats bancàries. La caiguda d'Amazon Web Services ha provocat problemes a, per exemple, bancs com el BBVA o ING Direct, també a xarxes com Movistar, Orange i fins i tot Aena. En alguns establiments, com comerços o benzineres, no es podia ahir pagar amb targeta, ja que els datàfons funcionaven de manera intermitent. Als supermercats, per exemple, es va alertar els clients per megafonia que les caixes tan sols acceptaven pagaments en efectiu. Sentim alguns clients afectats.
Bé, doncs que és impossible pagar amb targeta i com que habitualment no portem diners en efectiu, doncs no he pogut comprar el que venia a comprar. Ara, avui no suposa un gran problema perquè no era important el que tenia que comprar, però si hagués tingut que venir a fer la compra de la setmana o algo urgent, doncs sí.
Van informant ara per l'altaveu, ara, però al principi venies, pagaves i et trobaves que no funcionava la màquina. I bueno, ja ho tornen a anar cap a casa, anar a buscar l'efectiu i aquest és el problema.
Un servei que ja es va restablir al cap d'unes hores i es va recuperar també la normalitat.
I d'on, Doc, ens podria ajudar en aquestes qüestions, eh? Què et sembla? No tenien aquests problemes a l'època del regreso al futuro. No, certament en tenien d'altres. Bueno, anem a veure el temps. Gràcies, Axel. Bona feina. A les 2:30 t'escoltam.
Gràcies.
L'única secció que explica el futur.
Correcte. Vinga, va.
Que calor en la ciudad. Es imposible de aguantar.
Quina calor, que continua fent. Sembla estiu.
Aquí l'estudi no.
Ah, tu tens fred.
Jo m'he hagut de posar el jersei.
Cert. I què diu l'Agència Estatal de Meteorologia?
Preveu ara, a partir del migdia, un cel serè i una jornada en general assolellada, tan sols amb possibilitat d'alguns nivolats de poca importància. Les temperatures es mantenen estables, amb tendència a pujar una mica. El termòmetre oscil·larà entre els 16 graus de mínima i els 26 graus de màxima. El vent avui bufarà de ponent amb poca força.
Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar.
Les 12, 16 minuts, una pausa i seguim.
Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caib.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
El darrer informe sobre productes amb denominació d'origen protegida que ha publicat el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació situa el formatge de Mahó Menorca entre les tres principals denominacions de formatge d'Espanya i dels que registren més quilos de formatge certificats. De fet, només el 2024 la DOP menorquina en va produir 2,6 milions de quilos.
Dades satisfactòries per un sector que aquest mes d'octubre celebra el 40 aniversari des que es va registrar la denominació d'origen protegida. Senyor Bosco Trià i president del Consell Regulador de la denominació d'origen protegida del formatge Mahó Menorca, bon dia i molt d'anys.
Bon dia i moltes gràcies.
La DOP es va registrar oficialment cap al 1985. Vostè ja hi era en aquells anys?
No. Ja tinc la meva edat, no som molt vell, però bé, jo, en aquell temps encara era jove i fa molts molt grossos.
I d'avui en dia el nostre formatge amb denominació d'origen protegida se situa en una molt bona posició amb la resta de formatge DOP de la península. Fa 40 anys que es va otorgar aquest distintiu, que vostè fa molts anys que ja hi fa feina. Com va beneficiar, o com li han explicat, o com va ser, han estat un poc les evolucions, no?, en aquests 40 anys, el manco des que vostè ho coneix, del formatge Mahó Menorca?
Bueno, jo crec que això era una necessitat que el camp de Menorca sol·licitava, no?, diguem, que reconegués aquest producte, no? Diguem, era el producte estrella i el que havien fet tota la vida, no? Jo sempre dic que el producte ho empara tot, no? És que té les tres T's, no? Digue, terra, tradició i temps, no? I bueno, aquest reconeixement se'ls va sol·licitar en el seu moment, però en aquell moment hi havia una inquietud, com he dit antes, dins del camp, i bueno, es va sol·licitar i es va lograr aquesta denominació d'origen, que gràcies a això, bueno, vull reduir fins on som.
Mm-hmm. Quantes finques ramaderes hi ha actualment registrades amb denominació d'origen protegida, Bosco?
Bueno, jo ara, així de cap, crec que són...
més o manco,
finques,
una quarantena,
sí,
una cinquantena.
Empreses que comercialitzam formatge, som 42 empreses.
Uh-huh.
I després de finques ganaderes, trob que no ben arribam a 700. Ara sí són 98 o 99 finques ganaderes a Menorca que hi ha.
Uh-huh. En 40 anys n'heu passat moltes, de coses bones, no tan bones, crisis econòmiques, crisi sanitària. Quin balanç en faria com a president d'aquests 40 anys?
Bueno, jo crec que... Jo sempre dic el mateix. Crec que molts sectors haurien d'agafar un exemple de lo que és la denominació d'origen de Menorca, no, diguem, com a col·lectiu que anem tots a una, diguem, no... No tenim baràs, crec que tenim clau cap a on hem d'anar, no? I ets unió de tots, de tot el sector primari del camp. Aquí hi ha de pensar que hi ha, diguem, hi ha els ganaders, els pagesos, hi ha els propietaris, hi ha els maduradors, hi ha les fàbriques de llet, i som tots, i tots anem a una. Jo crec que aquesta unió està el que ens ha fet arribar fins a on som.
Mm-hmm. I no ha estat fàcil el camí, perquè n'hem ratllat en moltes ocasions. La feina del camp ja és complicada. La feina, el preu de la llet cada vegada també és més baix. Al final són molts anys de feina, un sector que ha anat sobrevisquent. Hi han hagut moltes finques, o com era abans? Hi havia moltes més, o com ha estat un poc aquest balanç? No sé si n'heu fet amb aquests 40 anys del nombre de finques, si han augmentat, si se n'han tancat...
No, és a dir, de finques, malauradament, sempre se'n tanquen, no? És a dir, el camp de Menorca ha evolucionat a un punt que les finques que no són rentables pues, han deixat de produir, no? Ara les finques que són més grosses pues, han augmentat. Avui estem, crec que per damunt, litres de llet que fa 40 anys. I, en canvi, tenim menys, malauradament, com he dit antes, tenim menys finques, no? És a dir, les petites, per desgràcia, han desaparegut i les grosses pues, han augmentat un poc, no? Diguem, s'ha concentrat un poc més en les altres finques. Avui en dia, una finca productora de llet, o formatge, diguem, de menys de 30 vaques, pues, no és viable, eh?
De fet, el 2024 es va registrar una xifra rècord en quant a producció de quilos, un total de 2,6 tonelades de comercialització i un formatge s'adob menorquina que se situa entre els tres primers llocs, juntament amb el formatge manxec i el formatge gallec Artur Ulloa, que estan justament per sobre, però que són dades que posen en valor tant el producte com la feina dels nostres ramaders.
Sí, sí, així és, a dir que aquí tenim el Manchego, que és un monstru, no? Que comercialitza també molt fora, no? I després, bé, ja es trobeu allò, que és un formatge més fresc, més tendre, més bo de menjar, que més nostre. Bueno, ja és un formatge de pasta prensada, és més fort, bueno, és més gustós, i així tot estem dins les tres primeres denominacions d'origen. Que, bueno, que a base de molts anys de feina, no?, i d'ajuda de tots els menorquins, de tota la gent de Balears i de les administracions, pues, han pogut avançar fins a aquest punt.
L'adob va ajudar molt a créixer en la comercialització, obrir nous mercats internacionals. Esteu en uns 40 i escaig països en aquests moments.
Sí, crec que, si mal no recordo, som 44 països en aquest moment. Uns mesos, banco, no, tot, sempre tot és difícil, quan t'obres un mercat nou i comences a poques quantitats i a poc ho vas fent, no? Ha estat una marató a llarg pla, no? Diguem, és anar fent les coses bé, fent un bon producte. Jo crec que el producte en aquests 40 anys ja ha millorat molt, sobretot el formatge artesà. És a dir, que faguem el mateix, no? Diguem, però aplicant les tècniques noves avui en dia, que sabem, que coneixem, que en un temps fan les coses per tradició i manualment, perquè ens ho havíem mostrat així, però coses no se sabien, que avui sabem, no? Avui tenim les llets més equilibrades, són més bones i, bueno, i el formatge són més bo.
La manera tradicional segueix, però evidentment les màquines, les maneres de fer-ho, els instruments, diguem-ne, sí que han canviat en aquests 40 anys. Hem ratllat en altres ocasions, Bosco, dels aranzels d'Estats Units. Estan afectant en aquests moments la venda de formatge en aquest país? Recordem que és un dels mercats més importants actualment per formatge, pas formatge Mahó Menorca, i per tant on teniu feta una forta inversió.
Sí, indudablement els aranzels afecten sempre, diguem, sempre afecten el producte. De pensar, una aplicació d'un 20% d'aranzels vol dir que en el consumidor final, pues, de cop se li puja un 20% el preu. I clar que el formatge o qualsevol producte se'n ressenteix, no?, d'una pujada tan forta, no? Però bueno, estem allà, farem promoció dins les nostres possibilitats, que no són moltes, però bueno, el que puguem fer ho farem i intentarem que no es perdi molt de mercat, no? I que duri el mínim, no? I hi hagi un canvi de tendència als Estats Units, no? Des del 40, des d'aquí.
I nous mercats per Llatinoamèrica, crec que hi havia també bones perspectives, s'estava començant a fer bona feina, no? Per Mèxic.
Sí, 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 és veritat que, bueno, tots els elaboradors i comercialitzadors del nostre formatge, pues, totes les empreses fan faient pas a passeta, no?, i obriguem mercats. És a dir, que nosaltres des del Consell Regulador hem fet diferents campanyes d'anar a cercar possibles distribuïdors a fora, els posam en contacte amb els comercialitzadors d'aquí, no?, i, bueno, a poc, però, bueno, com he dit antes, és una marató a llarg plaç, no?
Una bona feina, que també l'hem vista aquest cap de setmana a la Fira del Formatge a la plaça de l'Esplanada, amb aquesta, una fira que s'ha pogut tastar i que estàveu també participant des de SADOP, i que, a més, hi ha hagut de Montse Marquès, també, que ha protagonitzat una cata sensorial i que, educant el paladar i mostrar com és tota la feina per des formatge de qualitat d'aquesta denominació d'origen, és una tasca important, també, del Consell Regulador.
Sí, sí, la veritat és que, bueno, molt contents per la fira, molt agraïts a l'Ajuntament de Mó, que ja fa 4 anys que va tenir aquesta iniciativa de posar en el calendari de fires una fira només per formatge, i la veritat és que molt bé, diguem, hi ha hagut molt d'actes, és a dir, que s'han anat mostrant com he dit vostantes, com es fa el formatge, i podrien degustar allà tots els elaboradors que van acollir allà a vendre formatge i a donar a tastar que el formatge i veure la qualitat que ja té, no?
I veure com tants demostradors tenien diumenge el cartell d'exhaurit, s'han marxat satisfets els productors perquè les ventes van anar molt bé.
Sí, és la veritat que sí, que estem molt contents. Dic, ai, jo divendres vaig fer la broma amb quants, dic que ho diré prou formatge, però, bueno, si no que farem el cotxe i anarem a d'un de més. Dic, bueno, i sé que hi va haver algú que va de fer viatges a mitjan matí a cercar formatge, no? I, bueno, és d'agrair, diguem, és d'agrair a tota Menorca, que a tots els visitants que eren aquí també, i que van apropar a la fira, i sobretot van comprar formatge.
I de clar que sí. Bosco, enhorabona per aquests 40 anys. Una també record a totes les persones que han format part aquests 40 anys des del 85, que van fer bona feina per aconseguir aquesta denominació d'origen protegida. Ja per acabar, reptes de futur?
Bueno, anar fet. Pas a pas, duim una sèrie d'anys que anem creixent a poc, i crec que aquí és el camí, no? Ojalà que creixessin més, no? Però, bueno, les possibilitats que tenim són les que són, i, bueno, i avui en dia, si no fas promoció, no creixes, i nosaltres, bueno, com he dit antes, dins les nostres possibilitats anem fent el que podem, i bueno, crec que no ho feim del tot malament perquè anem creixent, no?
I de clar que sí, ho feis de meravella. Una forta abraçada, bona feina a tot el sector i que gaudiu molt d'aquesta festeta que sabem que teniu divendres preparada per celebrar els 40 anys.
I doncs, moltes gràcies i, bueno, també som aquí també gràcies a vosaltres perquè sempre mos apoyau, eh?
Una abraçada, Bosco.
Gràcies a vosaltres.
El dia Menorca.
I quan són les 12:30, seguim en directe el Dia Menorca i ara rellem d'Espremi Born perquè el gironí Ferran Joan Miquel Pla ha estat guardonat aquest dissabte amb Espremi Born de Teatre 2025 amb la seva obra La solitud dels cossos celestes.
Així ho ha decidit el jurat de la 50a edició del prestigiós certamen literari lliurat a la gala celebrada al Teatre d'Esborn de Ciutadella. Això és el que va destacar el portaveu del jurat, Josep Ramon Cerdà. L'escoltam.
La solitud dels cossos celestes és un drama familiar d'alta intensitat emocional que utilitza una poderosa metàfora astronòmica per explorar les distàncies afectives, els silencis enquistats i els traumes heretats entre tres germanes. L'obra desplega un dispositiu dramatúrgic central, la constel·lació familiar, que funciona com a mecanisme terapèutic i teatral per desenterrar veritats ocultes i provocar una catarsi llargament ajornada. El text destaca per la seva coherència estructural, la solidesa de la construcció dels personatges i la creació d'una atmosfera d'intimitat sostinguda per un domini evident de les convencions dramàtiques. A nivell lingüístic, cadascuna de les tres veus femenines presenta una personalitat pròpia i diferenciada, que permet anticipar un treball actoral ple de matisos i sensibilitat. Es tracta d'una obra commovedora, escrita amb precisió i intensitat, que combina una gran riquesa expressiva amb una reflexió profunda sobre la família, la memòria i la reconciliació. Una proposta atrevida i d'una gran solidesa dramatúrgica.
Ferran Joan Miquel Pla, nascut a Girona, és dramaturg, director i també fa feina com a professor de teatre en àmbits socioeducatius, participa a projectes internacionals i, a més, d'Espremi Born 2025, acumula múltiples premis de dramatúrgia. Ferran, molt bon dia, com estàs? I enhorabona!
Hola, molt bon dia. Doncs molt content i molt satisfet per rebre aquest reconeixement que representa el Premi Born.
Com recordes el moment que vas escoltar aquestes paraules?
Ara sí, per unanimitat, el jurat de la 50a edició del Premi Born de l'any 2025 ha decidit que l'obra guanyadora d'enguany sigui La solitud dels cossos celestes, l'autor de la qual, un cop oberta l'aplica, ha resultat ser Ferran Joan Miquel Pla. Enhorabona.
Ja has baixat des núvol, Ferran?
Encara no. costa de baixar d'aquest núvol, perquè a més estic rebent molts missatges, molt d'afecte, la gent em diu coses, està contenta perquè pel fet de que he guanyat el premi, llavors clar, tot això et fa sentir com molt acompanyat i com molt estimat, no? I és molt xulo, la veritat és que ha estat una gran notícia per mi, un somni fet realitat, la veritat.
Era la primera vegada que et presentaves en el Premi Born de teatre?
No, m'hi havia presentat moltes altres vegades, no les he comptat, però potser 6 o 7 vegades segur que hi havia presentat altres propostes i la veritat és que en aquesta ocasió jo una mica ja havia passat pantalla, perquè jo sabia que la gala era el dia 18 d'octubre i clar, pensava, bueno, això ja està dat i beneït, l'any que ve ho torno a provar amb una altra obra. I quina va ser la meva sorpresa, que em truquen i em diuen, mira que has guanyat tu. I va ser com, ostres, m'ho dieu de debò? I diu, sí, és de debò, és de debò i has guanyat tu. I va ser com, no, va ser com de cop, va ser això, com un somni que es materialitzava. Però em va costar un dia, que em baixés i que m'ho acabés de creure, la veritat és que sí.
I després d'aquesta telefonada, en Ferran va agafar un avió, va venir cap aquí i va recollir el premi dissabte.
Moltíssimes gràcies, gràcies, Cercle Artístic, gràcies, jurat. Estic en un núvol. Estic una mica en un núvol i com que tinc por que les paraules em traeixin i se'n vagin cel amunt, llegiré. La solitud dels cossos celestes, l'obra guanyadora, és un text que parla de l'herència familiar. L'herència familiar entesa com la transmissió d'aquella mirada, d'aquella manera de veure el món, que ens lleguen els nostres pares i mares, en siguem conscients o no, però que determina d'una manera fonamental la nostra pròpia manera d'entendre la vida.
I don Ferran, que ja ens ha confirmat que encara està en aquest núvol, explica un poquet aquesta solitud dels cossos celestes. Com neix aquest text, Ferran?
Aquest text neix de pensar en tres actrius gironines amb les quals ja tenim moltes complicitats fetes perquè hem estat treballant durant molts d'anys amb elles en diferents projectes, que són la Sílvia Escuder, la Mireia Vallès i la Belín. I aleshores doncs, vaig escriure aquest text pensant en elles. Les tenia tota l'estona al cap, veia perfectament les seves cares en els personatges, el que elles són com a persones també ho reflexava una miqueta en els personatges i neix d'aquest primer impuls, no? I això per una banda, i llavors per l'altra també pel fet de que, evidentment, a vegades es pregunta molt, no?, els autors i les autores, què hi ha de biogràfic en aquesta teva proposta, en aquest teu text, no? Jo penso que sempre hi ha coses biogràfiques, el que passa és que a vegades poden estar més o menys amagades, no? En aquest cas, no s'ha de rascar gaire, tampoc ara explicaré, depèn de què, però qui em coneix ja ho sap, però hi havia com la necessitat de parlar sobre aquest personatge central que és absent, absolutament absent, que és el de la mare, perquè l'obra comença amb el fet de que la mare es mor, és un plantejament com molt clàssic, diguéssim, a nivell argumental, llavors les seves tres filles, les tres germanes, es troben a la casa de la família per veure què han de fer amb tot el tema de la casa i tot plegat. I llavors també neix d'aquesta necessitat de parlar sobre les herències familiars enteses com les mirades que retem dels nostres pares i mares, no? I en el cas d'aquesta mare, que té una visió absolutament fosca i apocalíptica de la vida, no? Doncs com la necessitat de transcendir això. Però tot això també lligat al fet de... Jo crec que també respon al moment actual que estem vivint, que es veu encarnat amb totes les propostes, tant a nivell cinematogràfic com literari, hi ha un excés de distopies, no? De distòpies. I a mi això m'ha fet pensar molt, no? També, perquè jo també estava molt connectat amb aquesta part, diguéssim, més fosca, no? I una mica l'obra m'ha servit també per transcendir una miqueta això i veure la necessitat de portar una miqueta més de llum al món sense caure a l'ingenuïtat i sabent tot el que està passant i tinguent-ho present i tinguent sent-ne conscient. Però hi ha un filòsof que es diu Byung-Chul Han, que ell parla de la diferència entre l'esperança i l'optimisme. No? L'optimisme i el pessimisme són brindis al sol. Tot anirà malament, tot anirà bé. Ell parla de l'esperança en el sentit de que, malgrat saber que les coses estan molt complicades, necessitem sí o sí el poder
esperança.
Una obra que ratlla de vincles, que ratlla de família i que va formar part i va ser la protagonista d'aquesta nit tan emotiva que vam viure dissabte en el teatre principal, en el teatre d'Esborn de Ciutadella, sobretot en Ferran, que era a la platea del teatre acompanyat del seu fill.
El que ha passat simplement és que des de que va néixer el meu fill, el Lluc, Lluc, estàs per aquí? Hola. M'he anat fent pare. I ho expresso d'aquesta manera perquè crec que el fet de convertir-se en pare no ho atorga només al naixement d'una filla o d'un fill biològics, sinó que és un procés dinàmic que et va transformant a través del vincle, amb tots els seus clarobscurs. I llavors t'adones que ets responsable de tot el que tu diguis i de tot el que tu facis davant dels ulls del teu fill. I és clar, si parlem de família, també parlem de motxilles carregades, de passat, de ferides, potser de mitges veritats o de mitges mentides que ens han volgut creure a canvi de poder disposar d'una narrativa que ens doni cobertura vital.
Tots portem la nostra motxilla, Ferran, i sobretot quan ens convertim en pares, a vegades s'obre, pares, mares, de manera que ni ens esperam.
No, no, absolutament. Vull dir, això ho has de viure. Per molt que t'ho expliquin, no saps el que és. Fins que t'hi trobes pel mig i et trobes amb moltes coses, no? El fill o les filles et fan de mirall continu, i veus la teva part més lluminosa però també la més fosca, i les dues coses conviuen, no? I les dues coses has de mirar d'entendre-les i de treballar-les d'alguna manera, tot i que a vegades costi. Però sí, sí, en aquest sentit l'aparició d'un fill o d'una filla és un mirall constant.
I el Lluc, imagina que devia estar ben emocionat, de veure son pare a l'escenari amb sa mussa a les mans.
Ui, el Lluc estava molt emocionat, va ser molt maco. De fet, amb la Núria, que és la meva companya, vam decidir que vingués, perquè ell també tenia ganes de venir, i jo crec que vam fer ben fet, perquè realment que em veiés a mi aquesta situació i tot plegat va ser molt maco, i quan vam acabar la gala i vaig sortir i el vaig veure, va venir de seguida, i com que l'havia mencionat en el discurs, se'm va abraçar d'una manera molt xula. És que ho recordo com una cosa molt, molt i molt maca, la veritat.
El jurat diu que el text destaca per la seva coherència estructural, per la solidesa de la construcció dels personatges i la creació d'una atmosfera d'intimitat. També destaca el nivell lingüístic de les tres veus femenines que permeten imaginar un treball actoral ple de matisos i sensibilitat. I estàs d'acord?
Val més que hi estigui d'acord. Val més que hi estigui d'acord. A veure, clar, jo el que puc dir és com que també és la meva criatura, aquest text. Jo és un text del que n'estic personalment molt satisfet, i la gent que l'ha pogut llegir, perquè sempre que presento un text o un premi, abans hi ha una sèrie de gent de molta confiança, passo el PDF que se llegeixin i que em diguin coses. I en el cas d'aquest text, va haver-hi, tota la gent que li vaig passar, va haver-hi com molt de consens, de dir, ostres, m'ha tocat molt, m'ha emocionat molt, està molt ben tancat, funciona molt bé, és com molt rodó. I això, d'alguna manera, doncs, també confirmava la sensació que tenia jo com a autor un cop havia acabat les versions que n'havia de fer, no? Tu com a autor, quan ja portes tants anys, també ja notes quan en text llisca bé o no. Quan comences a tenir dubtes i tal, que tenir dubtes també durant el procés d'escriptura és perfectament normal, però quan arribes al final i ho llegeixes en veu alta per tu mateix i veus que les paraules llisquen, que el ritme està bé, que té coherència, que d'alguna manera sents o que has tocat os, ja una miqueta pensava, va, amb aquest ho haig de provar aquest any, i mira, ha resultat que sí.
I ha resultat que sí. Què passarà ara amb aquest text? Com ajudes Premi Born de Teatre a que el text pugui arribar a representar-se en un escenari?
És molt important, perquè el reconeixement i la visibilitat que li dona el text, i a mi com a autor, és molt important. Estem parlant que el Born és si no el més important de l'Estat, és un dels més importants de l'Estat. Uh-huh. Llavors, en aquest sentit, ja només en aquests dies, amb tots els missatges que he rebut de felicitacions de gent de l'ofici i tot plegat, i que tothom se n'està assabentat ja del món teatral que existeix aquest text i tot plegat, això vull pensar que ajuda i que ho farà, que ajudarà. En aquest sentit, també és veritat que hi ha aquestes actrius per les quals he escrit el text, elles han decidit tirar la producció endavant, ja s'hi han posat, s'han posat mans a la feina, i en principi hi ha la previsió que si tot va bé, si tot va com ha d'anar, i no descarrila el projecte, d'aquí un anyet ja el tindríem el text damunt de l'escenari estrenant-se.
Idò, l'esperam aquí a Menorca, d'aquí un anyet, a veure si podem gaudir des d'Espati de Butaques d'aquest Premi Born 2025, La solitud dels cossos celestes. Ferran, ha estat un plaer, et desitjam
igualment
tota la sort del món en aquesta nova aventura, amb aquest nou text, i enhorabona per es premi, per el reconeixement.
Moltes gràcies i tant de bo que puguem veure aquesta obra damunt de l'escenari del Teatre Born. Tant de bo.
Tant de bo. Una abraçada.
Una abraçada. Que vagi molt bé. Gràcies.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Allà de va.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Pues jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, i per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
Ara em toca jo. Guadalajara en un llano, México en una laguna.
He fet una feina que he perdut.
Estic recuperant sa memòria,
a poc a poc.
A lo loco es una frase que está de moda, que está
poc
de
a poc.
Moda. Se escucha en todas partes y a todas horas y a
poc
todas
a poc.
Horas es la frase preferida de la buena sociedad.
Poc a poc.
Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá.
Adeu, Andreu, Andreu, adeu, adeu.
Si mota l'artipiano guardia el mare,
i jo no puc viure més dies sense sentir sa veu d'Antoni Tudurí. Com estàs?
Jo estic, i vosaltres?
Nosaltres estem molt bé, eh?
Nosaltres estem molt bé, eh?
Me sentiu?
No hem tingut temps de fer gaires proves amb tu, te demanant disculpes. I ara se'm sent amb eco. Això ho sent tothom?
Bueno.
Sí, no? Disculpeu. Sí, no. És que he entrat en el cotxe del McFly.
Què és el que se sent?
Se sent la meva veu en eco-eco.
La meva veu en
eco-eco. Ah, eco-eco.
Eco-eco.
No, què vols que faci?
Idò, res, jo callaré i tu ens expliques avui de què vens a xerrar.
Bueno, no sé, l'altre dia, vam per on començar. L'altre dia va sortir el tema aquell de l'Aurelita, no?
Sí.
Me sentiu?
Sí, és que jo... A veure, tu xerra, Pere?
Sí, Toni, vam entrevistar la directora de La Fibra Sensible, que és un documental que parla de l'amiant, i vols estirar del fil, eh?
Sí, perquè hi ha coincidències tot curioses, saps? Per exemple, ella va parlar de que els ajuntaments de Cerdanyola i de Ripollet estaven, bueno, havien creat una espècie d'ens o d'actuació per perseguir precisament les conseqüències de l'uralita en aquella zona. Bé, jo el que volia dir en aquest sentit era que un dels llinatges més antics i més populars del castell és el llinatge Manent. I el llinatge Manent, resulta que el primer Manent que va a Menorca és un soldat, com tants altres, que va al castell de Sant Felip, cap allà 1560-70, tantes llargs, i el seu llinatge era Manent, com ja he dit, i era del poble de Ripollet. És a dir, que hi ha una relació molt agafada pels pèls entre una cosa i l'altra. I me diràs, això com ho saps? No ho sé, perquè quan es casa posa precisament que és del poble de Ripollet, de la parròquia de Ripollet. I això és el que ens permet tornar a parlar, fa dies que no en parlàvem, del tema dels llinatges, dels cognoms, dels apellidos, del que els vulgueu dir, que el castell es diferencien bastant. una mica ronco. el llinatge del castell, els primers, mai ha estat Espons. Han estat uns altres, com per exemple el més conegut és el Preto, que el Preto, que venia de Prieto, que era un altre soldat, i que si mirem les actes matrimonials eclesiàstiques del castell, en trobem més de 1.018 concretament, amb una primera trobada. I que el segon és el Prats, possiblement d'origen català, encara que aquest no el tenim esbrinat, que té més de 800. I tenim el Victori, que és el número 3, que també és d'un altre soldat, que era Juan de Vitoria, i es transforma en Victori, de Victoria passa Victòria i de Victòria passa Victòria, que també en tenim a la vora de 700. I entre ells, amb 242, crec que recordar, tenim el llinatge Manent, que és aquest que ens relaciona l'uralita amb el poble que ara està lluitant contra les bestocis i que a la llarga un dels primers que tenim documentats és precisament d'aquesta parròquia, d'aquí al costat de Cerdanyola, el tenim a Tiro de Pedra. De fet, estan junts els pobles, com aquell que diu. Què us sembla?
Beníssim. És que no podem xerrar gaire, Toni, perquè se'ns escolta doble.
S'escolta doble, doncs mira, no sé, de què més vols que en parlem? Hi ha altres llinatges, per exemple, el Neto. El Neto també és d'un soldat. I una branca dels Hernández, que també és un altre soldat que arriba per aquelles èpoques. És a dir, que l'aspecte diferencial del castell de llinatges no massa comuns, o sigui que en els altres municipis no són massa freqüents, són aquests que he dit, de Victori, de Manent, de Prats, de Quevedo, de Neto, de Preto, i d'Hernández i algun més que ara de memòria se me'n va. És a dir, que una altra característica i diferencial entre aquest de sa boca, el poble més de Llevant, que és d'un origen purament militar, de soldats.
I na Catalina Manent Victori?
Na Catalina Manent Victori és la que precisament l'altre dia vaig escriure un esquit xerrant d'ella, que era la dona del Àngel Ruiz i Pablo. És una Manent. Faltava acabar la relació, tancar el cercle. I és curiós perquè en Ruiz Pablo sembla que sigui l'únic personatge important del castell. Té una escola, té un carrer, té una biblioteca, té no sé què més, ho té tot, un bust també. Mm. I na Catalina, manent Victòria, no té res. Però és curiós perquè, com vaig explicar per escrit, remenant papers vells, vaig trobar que l'avi meu havia comprat la casa que ara és meva a un... els hereus d'uns tals manent, que jo no sabia qui eren. Vaig entrar dintre de la gran base de dades menorquines i vaig descobrir de que aquesta casa l'havia venuda el pare de la Catalina. Bueno, per herència, la casa havia anat per herències, no? El qual vol dir de que la Catalina aquesta, la dona d'en Ruiz de Pablo, va néixer a la mateixa casa que vaig néixer jo.
Mira
però,
tu.
Òbviament, bastant abans, 1866. I ara aquesta casa és meva.
I se sap sí. Què va fer na Catalina Manent Victòria?
Molt de fills.
Molt de fills. Això
per començar.
Molt de fills.
Molt de fills. En va tenir 12, i aquí parla de 14, però vius 12 i quan va haver de migrar a Barcelona en tenia 10 vius i en bon estat. Sí, és detall curiós. Un altre detall és que el germà de la Catalina era en Joan Roc Manent Victòria. En Joan Roc Manent Victòria va ser impressor. Va ser, encara us en recordareu, fins no fa gaire que en el carrer Nou hi havia la llibreria Manent. Que ara venen sabates o venen souvenirs, no sé què venen. I, a més, va ser polític. Polític socialista, que era un germà més petit que ella, i que va arribar a ser, quan la República, governador civil de les Illes Balears. I d'aquest també se'n parla ben poc. No té cap estàtua, ni té cap placa, ni té res que se li sembli.
I va fer moltes coses, no?, a més...
Qui?
En Joan Roc Manent Victòria, sí.
Ja t'ho dic, va ser un personatge públic molt conegut per aquell temps. Va morir relativament jove aquí al carrer de l'Infanta. Ara no em faig dir si tenia... En prou feines tenia 60 anys. I ja t'ho dic, era un polític de bastanta importància aquí a Menorca.
I Victòria... Ho acabem en migrec o en llatina, Toni?
No, en llatina.
Perquè ho veiem escrit de diverses formes, eh? A Google, en Joan Manent Victòria apareix en migrec al final.
En migrec al final.
Sí, va. I també hi havia en Tudoris en migrec al final. Mm-hmm. Mira, l'únic llinatge en migrec al final és Triari, com aquest senyor que ho parla fa una estona.
Bueno, que ens acabes d'enviar tot... sabre genològic, eh? D'en Bosco Triari.
Que li podeu fer arribar.
I tant.
Sí, sí. No sé què us deia. De què anàvem?
De les lleis llatines i les igregues. I d'en Joan Manent Victòria.
Sí. El segle XIX es va posar d'hora entre els escrivans acabar amb igrega perquè quedava com el més ben acabat. Vull dir, els Tudoris, els Albertis i tota aquesta gent els anaven posant amb igrega. I no, això dona peu a confusions. De que ser Victòria ve de l'anglès, del Victòria anglès, i ell que s'atribueix origen anglès del seu llinatge, i la veritat és que l'origen és claríssim, Juan de Victòria, soldat des Castella, Sant Felip, segle XVI. Les is gregues aquestes són un invent de cura. Déu meu, es call com està avui.
També el sentim doble.
Sí que tenim dos galls avui. No sé, això... Això jo no he pogut fer res.
És complicat, eh?
És complicat, eh?
Es veu que sí. No sé què deu ser. O jo tinc uns auriculars molt dolents o no sé com va.
Hem de venir un dia tot l'equip a Cerdanyola a corroborar tot el sistema tecnològic d'en Toni Tudorí en el seu despatx. Això és el que passa. Ho farem.
Diu que envia un quàntum. Un quàntum, ja està.
Ostres.
Clar.
Bueno. Idò, ara en seguirem parlant, eh? Que bé se va que aquí a fer-nos fora.
Ara surt el
això
bou.
Això és un desgavell.
Ah, sí. Ara me surt això dels músics de Bremen.
Apa, adeu.
Vinga. Hola, vinga. Quin desastre.
Una abraçada.
Que vagi bé, Toni.
Gràcies, igualment.
Que vagi bé, Toni. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino.
Sé que el te va ajudar amb ceràmica i fan.
Abans de marxar, una recomanació, Pere?
Sí, l'artista suís Werner Bernhardt, instal·lat a Menorca des dels anys 70, exposa la seva obra de ceràmica al Centre d'Art Can Oliver de Mó. S'hi reuneixen 65 peces creades amb materials obtenguts a l'illa.
I això és tot, família, que acabeu de passar un feliç dimarts. En Jordi, en Pere i una servidora, m'un anar a dinar, que
saps
vagi
que
molt
dic?
Bé.
I tant que sí.
Que fins demà.
Fins demà.
Adéu. Adéu, gràcies.
Adéu.
Mos veiem demà.